COPE Catalunya i Andorra.
Què tal? Bona tarda. Comencem a Esports Cope. L'Enric Soto està al control de sol, l'Anaïs Martí i el Joan Heredia a la producció. Rebeu una salutació de qui us parla, de l'Helena Condis. Són les 3 i quasi 21 minutets de la tarda. Abans d'entrar amb tota la informació esportiva que us portem avui divendres, anem amb els titulars de la jornada. Anem, Anaïs, amb el nostre Top 5. I el tenim... Oh my God, that's the fucking shit.
Top 5.
El bàsquet Manresa fa oficial nou sponsor, una empresa catalana vinculada a la indústria i la mineria.
Top 4.
Els mundials de Kazan, el waterpolo espanyol es classifica pels quarts i avui a 4:45, pendents en natació sincronitzada de la final per equips en estil lliure.
Top 3.
Enzo Rocco ja és nou jugador de l'Espanyol. El central xilè arriba il·lusionat, cedit per l'Elx, fins a finals de temporada.
Top 2.
El Barça no recorrerà a la sanció de la UEFA per l'exhibició d'estelades a la final de la Champions. El club no vol entrar en una confrontació amb Platini.
Top 1.
Messi, Mascherano, Alves i Neymar ja s'han entrenat amb la resta de disponibles en una sessió marcada per l'esguinç d'Arda Turan al peu. Només falta Claudio Bravo, que s'incorpora dilluns.
Entrevistes a Esports Cope.
En aquest temps d'esports parlarem de la tornada de Leo Messi i de com veu aquesta nova temporada amb Ángel Capa, exentrenador del Barça i del Madrid. També parlarem dels centrals blaugranes amb Víctor Muñoz, exjugador del Barça, i sentirem el nou fitxatge de l'Espanyol, el central xilè Enzo Rocco.
El debat a Esports Cope.
Avui ens prendrem un bre cafè amb Albert Fibla del Nou Esportiu i el Josep Maria Minguella.
La pregunta a Esports Cope.
Avui hem tingut molta participació a les xarxes socials. No es mereix menys el premi que tenim, Helena.
Sí, sí, que a més avui fem el sortet.
Correcte, avui us estem preguntant si esteu tranquils amb els centrals dels que disposa el Barça. T'haig de dir, Helena, que hi ha una resposta unànima. No hi ha ningú de la nostra audiència que avui no estigui tranquil·la. Et dono alguns exemples. Per exemple, Ricardo Riazón ens diu al Facebook que confiem en ells, que ho han demostrat i que s'ho mereixen, i el José Luis Rius ho resumeix amb un tranquil·litat total. Ja sabeu que podeu seguir participant a facebook.com/esportscopecatalunya i a twitter@esportscope. Avui, al final del programa, sortejarem aquestes 3 entrades pel Camp Nou Experience.
Molt bé, doncs gràcies, Anaïs.
Ei, saps que han baixat el preu del Ford Ka a 5.990 euros?
Ja, ja.
Doncs han ampliat l'oferta fins al 31 de juliol. Et pots comprar un cotxe nou per 5.990 euros.
5.990 euros.
Condicions a Ford Pones. Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
Després de 38 dies donant la volta al món, Neymar s'ha retrobat avui amb els seus companys. Feia cara de dormit, de cansat, i Piqué li ha dit: "Ei, Ney, desperta." Jo, si pogués, en alguns moments també li diria: "Neymar, desperta." Crec que el brasiler ha de fer un pas endavant a nivell de maduresa. Ha de valorar que Luis Enrique ha tingut diverses concessions amb ell, com donar-li més vacances que la resta, tot i els gestos de disconformitat que ha mostrat al llarg de la temporada quan l'ha canviat. Això ha de valorar-ho. Neymar també ha de reflexionar, crec, sobre la seva actitud amb els rivals. Alguns ja l'han avisat que, si no, tindrà problemes. Només per començar, al brasiler l'esperen 3 partits seguits, contra l'Atlètic Club, 2 de Supercopa d'Espanya i un de Lliga, i 2 d'aquests el nou Sant Mamés. Amb el record molt recent de la Tangana als últims minuts de la final de Copa per la seva filigrana, ja es pot anar preparant per la pitjor rebuda. Espero veure el seu comportament, si n'ha pres, cosa que dubto, després de l'ascensió a la Copa Amèrica. Espero que, si més no, Neymar hagi reflexionat, que algú li hagi fet veure que actituds així no agraden a Can Barça. La seva qualitat és inqüestionable. Ara només falta que el seu comportament estigui també a l'alçada. Si no, que escolti a Xavi, que des de Doha ha dit que el brasiler ha de reflexionar molt seriosament sobre com actuar en un futur. Va, Neymar, desperta.
Helena Condis, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda un altre cop aquí a l'estudi, després de la teva gira nord-americana. I al Barça també, benvinguts tots, no? Perquè Luis Enrique ja els té tots, ara només falta Claudio Bravo.
És l'únic que queda per arribar, ho farà dilluns. Avui hem vist el primer entrenament de Leo Messi amb tots els seus companys, també de Mascherano, Alves i Neymar, que es van incorporar ahir. Ja han pogut veure el trident, Messi, Suárez i Neymar, junts xerrant des de primera hora del matí. Els primers 15 minuts de l'entrenament han estat oberts a la premsa. Messi va tornar ahir, 4 dies abans del previst, perquè està amb ganes de jugar ja el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa, el dia 11 d'agost, i també amb l'objectiu de guanyar la cinquena pilota d'or. Hi ha hagut complicitat i bromes a l'entrenament, especialment per part de Gerard Piqué, que, com tu bé deies, reia bastant amb la cara de son que feia Neymar i li ha fet pagar. La
notícia... Com l'has vist, per ser, a Neymar?
L'he vist bastant rialler, bastant content. Ara sí, el veig una mica passat de pes, eh? Potser és cosa meva.
Ostres.
Però jo li veig la careta una mica, potser també era per la son, perquè tenia els ulls ben inflats. Esperem veure'l sobre el terreny de joc, que és on volem veure el gran Neymar. Et deia que la notícia negativa del matí ha estat la lesió d'Arda Turan, que segons ha comunicat el club, ha patit un esguinç de grau 2 al turmell dret i la seva evolució marcarà la disponibilitat en els propers entrenaments. Ja sabem que Arda Turan no pot jugar ni oficials ni amistosos. No han entrenat Douglas, que fa treball de fisioteràpia, ni Vermaelen, amb permís del club, perquè la seva dona està donant a llum per segona vegada. Demà Luis Enrique donarà la llista de convocats pel partit de diumenge a Florència. No s'espera que participin els jugadors que es van incorporar ahir, per tant el debut del trident es podria produir pel Gamper dimecres vinent.
Molt bé, doncs avui, com deia la Sílvia, el trident que s'ha retrobat, esperem veure els tres tenors al Gamper, i Luis Suárez ja tenia ganes de veure els seus amics i companys. Anaïs, aquest any comença de zero, més feliç que mai i amb l'ambició pels aires, no?
Correcte, l'hem sentit en una entrevista a ESPN. L'uruguai ha fet borrón i cuenta nueva, diu que estar el millor equip del món implica tornar a guanyar-ho tot, inclús batre rècords com per exemple guanyar la segona Champions consecutiva. També ha dit que no es considera un dels millors davanters del món, però sí que reconeix que amb el Barça ha fet coses increïbles.
No es que uno sea tan humilde ni me considero uno de los mejores del mundo, pero sí trato de hacer lo mejor que puedo en mi trabajo. Estoy en el mejor equipo del mundo y haciendo cosas que nunca me imaginé, y tengo el privilegio de poder jugar con esa calidad de jugadores, con Iniesta, que para mí era un sueño jugar, con jugadores que disfruto de estar jugando al lado de ellos. Creo que lo que hicimos el año pasado ya se disfrutó en ese momento, la gente lo va a recordar siempre porque es algo histórico, algo único, pero también somos conscientes que este año tenemos otra oportunidad de seguir haciendo historia, conseguir 6 títulos en un año, como ser el primer equipo en ganar la Champions 2 veces seguida. Son objetivos que hay que tratar de cumplirlos a medida que pase el año, ¿no?
Un il·lusionat Luis Suárez, que també ha agraït poder tornar a jugar des del principi de temporada. L'any passat no ho va fer a causa de la sanció de la FIFA i fins i tot, deu ser l'únic, perquè s'ha mostrat molt content d'haver pogut participar a la gira dels Estats Units.
Molt bé, doncs les ganes i l'ambició de Luis Suárez. I avui, Sílvia, ja no a nivell tan esportiu, tan purament esportiu, però també hem sabut que el Barça no recorrerà a la sanció de les estelades.
Canvi d'estratègia al club, perquè el president va dir que aniríem fins al final amb aquest tema. Gerard Piqué també va dir que esperava que el club actués, però avui hem sabut que el club no presentarà recurs a aquesta sanció que li va imposar la UEFA de 30.000 euros, una sanció que li va imposar el 23 de juliol. El club renuncia a portar el tema per la via jurídica, però insisteix que vol que es revisi aquest tema. Per aconseguir-ho, canvia d'estratègia, evita la confrontació amb la UEFA, intentarà obrir noves vies de diàleg, començant per mantenir bones relacions amb el president de la UEFA, Michel Platini. Josep Maria Bartomeu, de fet, a la gira va dir que apoyarà la seva candidatura per presidir la FIFA i succeir a Josep Blatter, i amb aquesta nova estratègia, el club buscarà també evitar futures sancions si torna a produir-se l'exhibició d'estelades per part de l'afició culer, que segurament, ja començant per la Supercopa d'Europa, es tornarà a produir.
Sí, sí, vull dir que tenen feina, no?
Sí.
Per davant.
Haurem de parlar molt amb Platini.
I escolta, tu que has estat aquests 10 dies a la gira amb el Barça, s'ha parlat molt dels centrals, no? Hem vist dues parelles, Piqué i Vermaelen, i Bartra i Mathieu, no hi era Mascherano. N'has parlat amb un ex del Barça, oi?
He parlat amb Víctor Muñoz, exjugador del Barça, per analitzar aquesta nova situació que té el Barça, perquè Luis Enrique tindrà 5 centrals a la seva disposició amb la recuperació de Vermaelen, i com tu bé deies, en els 3 partits de pretemporada, Luis Enrique ha fet proves. Ha donat una certa sensació d'inestabilitat aquesta defensa, però és que no hi havia Mascherano, encara de vacances, i va provar amb Bartra i Mathieu el primer partit contra els Galaxy i el tercer contra el Chelsea, i en el partit contra el Manchester va provar Piqué i Vermaelen. Víctor Muñoz diu que és normal aquesta sensació d'inestabilitat perquè encara estan començant.
No estaven tots, en principi, y no hay que darle tanta importancia a estos partidos de pretemporada. La temporada inicia a finales de agosto y yo creo que hay tiempo para hacer un equipo muy competitivo como lo ha sido y campeón también, ¿no? Conseguir los éxitos siempre es difícil de validar, pero yo creo que el que tienen dan garantía.
El central belga Thomas Vermaelen és la gran incògnita després de passar-se la temporada passada gairebé en blanc per les lesions. Luis Enrique li va fer alguns minuts d'entrenaments personalitzats a la gira, li va corregir qüestions tàctiques i també el va fer jugar al costat de Gerard Piqué perquè veiés alguns conceptes del central català. Víctor Muñoz diu que no el coneix gaire, Vermaelen, però que considera que s'ha de tenir paciència per veure si té nivell adequat pel Barça.
Por lo menos darle un poco más y darle la suficiente confianza como para que pueda demostrar la categoría que, en principio, si se fichó, supongo que sería... Yo, sinceramente, es el que menos conozco, ¿no? Sus características de juego son distintas y, por consiguiente, habría que darle confianza y mirar realmente si tiene la categoría para desbancar a los centrales que ahora mismo tiene el Barça.
Amb Jeremy Mathieu també té una opció Luis Enrique per jugar al lateral esquerre, també segons com acabi definint-se el futur d'Adriano, però de moment només l'ha fet servir de central. En el cas de Marc Bartra es pot trobar en una situació complicada perquè encara pot tenir menys minuts per la competència, però Víctor Muñoz confia en la qualitat de Bartra.
Bueno, tendrá que demostrar que esas virtudes que todos vemos y que estamos ahí esperando que las pueda llevar a efecto, ¿no? Se revaliden en la competición, ¿no? Que es lo realmente importante, pero él tiene cualidades, tiene la velocidad suficiente, tiene que ganar un poco más en envergadura, pero después tiene calidad también para ser un central de los que necesita el Barça, ¿no?
S'haurà de veure com ha tornat Mascherano de les vacances i com el veu Luis Enrique en aquests 11 dies que falten per la Supercopa d'Europa, però en principi sembla clar que la parella titular contra el Sevilla hauria de ser Piqué Mascherano.
Sí, no és la teva aposta.
Sí, la meva... moment és fàcil, eh?
La meva també, gràcies.
Que no passi res, creuem els dits.
Creuem els dits, sí, perquè tal com ha començat la pretemporada, entre Douglas i Arda Turan, esperem que la resta doncs arribi bé a la primera competició oficial. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
¿Quieres estrenar coche antes de irte de vacaciones? En Donai Automuseo 2000, concesionario oficial Ford, tenemos ahora los mejores precios del año. Últimas unidades de C-Max, Focus y Mondeo en condiciones muy especiales. Las mejores ofertas en vehículos de gerencia y kilómetro cero con la máxima garantía y fiabilidad. Donai Automuseo 2000, en Barcelona, Diputación 43 y en Zona Franca, Carré de 38. O en automuseo2000.com.
Les 3 i 33 minuts de la tarda. Volem parlar del Barça, volem seguir parlant del Barça, però sobretot del Leo Messi, amb un compatriota seu que coneix bé el club i també coneix bé el crack argentí. Ángel Capa, exentrenador de Barça i Madrid. Hola, Ángel, buenas tardes, ¿dónde le pillamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Aquí estoy de vacaciones. Estuve en Argentina y estuve casi un mes viendo fútbol, amigos, familiares y también acordándome un poco de lo que es el frío.
Sí, la verdad es que aquí hace bastante más calor que en Argentina, pero aún así, Messi y Mascherano perdonan días de vacaciones. ¿Cómo lo interpreta usted?
Bueno, lo interpreto que tienen ganas de incorporarse cuanto antes, de entrenar y de estar bien lo más pronto posible. De esa manera se puede interpretar, ¿no?
Puede que Messi esté todavía más motivado tras la decepción en la Copa América. ¿Le habrán afectado las críticas?
Yo creo que sí, las críticas le afectan a cualquiera, además críticas injustas, críticas exageradas a través del resultadismo, porque un día antes de la final toda la prensa en Argentina hablaba de Messi como si estuviera hablando de alguien divino que había caído del cielo, y un día después lo criticaban ferozmente, ¿no? Entonces eso claro que tiene que doler, pero no creo que él le motive o lo deje de motivar, porque ya es un jugador que tiene mucha experiencia y ha pasado por todas, ¿no? Simplemente que tendrá ganas de jugar otra vez, ¿no?
En Argentina le achacan que se implique mucho más con el Barça que con la albiceleste, ¿no?
Sí, pero es una crítica que ya roza lo estúpido, porque no tiene sentido. Si hasta un día antes de la final era considerado, estaban hablando a ver si era mejor que Maradona, que Pelé y que Cruyff juntos, y de pronto un día después que Argentina fue superado por Chile, no solamente Messi, que dentro de todo Messi fue uno de los mejores, lo critican con severidad, pero es el resultadismo extremo que existe, ¿no?
¿Usted cómo explica esa voluntad de Messi, de esas ganas de superarse día tras día?
Bueno, es una característica de los grandes, todos los jugadores grandes que yo he conocido nunca se resignan y nunca se conforman. Y si han ganado 10 campeonatos, quieren ganar 11. Pero no solamente en el fútbol, ¿no? El ejemplo de Michael Jordan y de tantos otros jugadores y deportistas en distintos niveles.
Lo que está claro es que a los culés les encanta, ¿no? Ver que Messi pues llega antes. No hay mejor noticia para el Barça.
Claro que sí. Bueno, la mejor noticia es que el equipo juegue lo más pronto posible como quiere el entrenador, pero de todos modos estas son detalles alentadores y detalles que ilusionan a todo el mundo.
Lo que está claro es que la ambición en el vestuario existe y de hecho hablan abiertamente del sextete, de la posibilidad de ganar esta Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundialito.
Además el Barcelona está poco menos que obligado a ganar siempre todo porque tiene los mejores jugadores del mundo o parte de los mejores jugadores del mundo, igual que el Madrid y que los grandes equipos del mundo. Cuando empiezan a competir siempre tienen como objetivo ganar lo que están jugando.
¿Usted cree que Messi y Luis Enrique se entienden o entre ellos hay un pacto de no agresión que se llevaba quizás mejor con Guardiola?
No lo sabe nadie, solamente lo saben los que están ahí viviendo la intimidad, yo no tengo ni idea. Pero digamos que en la medida en que el jugador responda a lo colectivo, responda a sus compañeros y haga todo lo que tiene que hacer y entregue todo, lo demás sería una anécdota, ¿no? Si el jugador da todo, rinde todo, juega lo que le dice el entrenador, es lo de menos si se quieren mucho o se quieren poco.
¿Debe jugarlo todo Leo Messi esta temporada?
Eso depende de los jugadores y de la necesidad del equipo también, ¿eh? No lo sé. Ahora esos jugadores son muy ambiciosos, no tanto él como Cristiano Ronaldo. Son jugadores que como tienen tanta ambición, quieren jugar todo porque quieren ser goleadores, quieren ser los mejores jugadores, quieren ganar todos los títulos, que de mi punto de vista yo no lo pondría todos los partidos, todos los minutos.
Ya, pero si no se enfadan, ¿no? Y este año parece que Luis Enrique lo tendrá más difícil para cambiar a los tres de arriba, porque parece que están muy enchufados.
Es que también es muy difícil cambiarlo porque son tres jugadores que ganan los partidos. Entonces cualquier partido, como entrenador, pensará, bueno, lo quiero ganar, lo voy a cambiar, pero bueno, este partido lo voy a dejar y después otro también lo voy a dejar.
¿Y cómo se gestiona el acabar con las quejas, los desplantes que hemos visto que han tenido los tres de arriba con Lucho cuando les ha cambiado?
El jugador siempre, suele estar siempre, no se siente bien cuando lo quitan. Algunos lo manifiestan y otros no. No tienen demasiada importancia, ¿no?
Esta pretemporada hemos visto a un gran Suárez, sin Messi, sin Neymar. ¿Usted cree que el uruguayo puede acercarse a las cifras de Leo esta temporada o es una locura?
Es una locura. Es una locura también cuando lo hace Messi, cuando lo hace Cristiano Ronaldo. Es decir, los goles que hacen esos jugadores son increíbles, inconcebibles. Pero Suárez es un gran goleador y como ha progresado mucho en el juego, seguramente este año progresará más, pues se entenderá mejor y yo creo que veremos también un gran aporte de goles. Ahora, los goles que hace Messi, bueno, eso es dificilísimo.
Sí, sí, porque se va superando. Lo importante, Ángel Capa, es que los tres tenores son felices juntos. ¿Es el mejor tridente de la historia?
No, eso no se puede saber. Uno de los mejores tridentes que hay en este momento. En la historia, yo por ejemplo nunca vi a Rial, Puskas y Di Stéfano. ¿Mm? Y entonces como no lo vi, no puedo decir que es lo mejor en la historia, mejor o el peor. En este momento es uno de los mejores y a mí me conforma mucho disfrutarlo, ¿no?
Y en este tridente de los mejores está Neymar. Luis Enrique tendría que corregir un poquito su actitud, ciertas provocaciones que pueden molestar a los rivales.
Yo creo que no, yo creo que los rivales se molestan porque son demasiado susceptibles, porque él juega así.
Es su juego, ¿no?
Es su juego, él juega de esa manera, no se está burlando de nadie. También, ¿cómo se llamaba ese jugador del Bayern Múnich que Messi cuando hizo el gol en el campo?
Boateng. Boateng.
También Boateng se tendría que sentir ofendido.
Vaya memes le hicieron a Boateng, pobre, no se va a olvidar jamás de lo que le pasó en el Camp Nou, ¿no?
¿Y qué te parece? No se va a sentir ofendido. Y se va a ofender con Messi, porque Messi es la manera de jugar y Neymar también, ¿no?
Sí, sí, sí. Y por último, hablemos un poquito del Madrid. ¿Benítez le parece un buen entrenador o tiene parte de razón Mourinho?
Mourinho se pelea con todo el mundo, ¿no? Pero si es un buen entrenador o mal entrenador, lo saben los jugadores, nada más. Después, ¿es un mal entrenador? No creo, porque si no, no hubiera estado en tantos equipos. ¿Es un buen entrenador? Yo creo que sí, pero insisto, los únicos que saben la capacidad del entrenador son los jugadores. No lo sabe nadie, ni el presidente, ni los periodistas, ni los que estamos afuera. Lo único que lo saben en serio son los jugadores.
¿Y Cristiano tiene algo que hacer esta temporada con Messi o mejor que se quede en casa?
Pero son distintos, ¿no? Cristiano es un goleador implacable, es un goleador histórico, tiene una contundencia tremenda, de una eficacia demoledora. Y Messi hace los mismos goles, pero además tiene más cosas, tiene más fútbol. Es decir, juega en distintos lugares de la cancha, pone pelotas de gol, tiene fantasía, tiene mil recursos, hace goles de todos las posibilidades. Entonces no, yo creo que hacerlos competir es solamente una cuestión periodística, porque son características distintas.
Muy bien, pues vamos a ver cómo les va esta temporada. Muchísimas gracias, Ángel, por tus minutos, por hablar de fútbol aquí en Sports Cope, y gracias, y que te vaya muy bien.
Bueno, gracias a ustedes, adiós.
Em quedo amb el que diu Ángel Capa, eh? Si fos per ell, Leo Messi no jugaria tots els minuts aquesta temporada. Complicat, complicat, perquè tal com arriba l'argentí no el veig jo descansant massa. Són les 3:40 de la tarda, de seguida anem al debat.
Ei, saps que han baixat el preu del Ford Ka a 5.990 euros?
Ja, ja.
Doncs han ampliat l'oferta fins al 31 de juliol. Et pots comprar un cotxe nou per 5.990 euros.
5.990 euros.
Condicions a Ford Pones. Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
I avui ens prenem un Bracafé amb el Minguella i amb l'Albert Fibla del Nou Esportiu. Hola, què tal, com esteu, companys?
Bé, estem aquí prenent el Bracafé ja, tu, aquesta hora.
Què prens, Minguella, què prens?
Jo avui un caputxino, home. Avui ja, per començar les vacances, caputxino.
I tu, Albert, què té de gust?
Jo que fes sol, igual que ara, avui també començo vacances, però...
Veus? Semblava, m'ho semblava.
El que necessitava avui un cafè aquest matí era Neymar, que ha arribat amb cara de dormir després de 38 dies de vacances. Bueno, Minguella, ja tenim el trident al complet, eh? I a més amb Messi, sí? Perdonant vacances. Com ho veus, això?
Això és clau. Si el trident ja està complert, no podem fallar.
Home, i amb
Messi... Si el Leo s'ha avorrit a casa i ha dit voy a entrenar perquè aquí no hi ha qui n'aguante, molt millor que ara.
I tu, Albert, què et sembla, sí, que Messi hagi perdonat dies? Vol jugar a la Supercopa?
És un bon senyal, és el millor senyal que podien tenir els culers, perquè, i a més a més, ell ho ha fet explícit fins i tot a les xarxes socials, ha dit que es prepara per una temporada amb moltes exigències i molt apetitosa, i això està molt bé, està molt bé.
Bé, hem parlat de l'atac, però avui també preguntem al programa si esteu tranquils amb els centrals que hi ha a la plantilla. Hem vist a la gira la parella Piqué-Vermaelen, Bartra, Mathieu d'una altra banda, i, bueno, Mascherano, que també hi ha tornat. Esteu tranquils amb els cinc centrals que hi ha, Minguella?
Home, tranquil·líssim. El Barça l'any passat, quants gols hi van fer a la Lliga?
A la Lliga, doncs ara no tinc la dada, però pocs. Bueno, em van queixar pocs.
Va ser el menys golejat de llarg.
Sí.
I els centrals algú hi devien influir, no?
Sí, però la veritat és que a la gira hem vist bastanta fragilitat a pilota parada, eh? Tres gols d'estratègia han encaixat.
La gira no serveix per res, serveix per guanyar diners, per posar la gent fent minuts, però no té res que veure. A la gira es fan els canvis i es porten jugadors que després desapareixen i no tornen a jugar tota la temporada. La gira és per amb els diners que els hi donen ara, 7 o 8 o 9 milions per 3 o 4 partits. És igual, els centrals. Per tant, són els partits oficials, els partits d'això. Com va anar amb aquests centrals l'any passat? Perfecte. Menys golejats, amb diferència del segon. Jo vaig de patir, ni tinc de patir ni amb els centrals ni amb el porter. La gira ja ha passat història. El dia del Gamper de la gira no se'n recorda de ningú, ja.
I tu, Albert, estàs tan tranquil com el Minguella?
Sí, totalment d'acord amb el que he dit. I una altra cosa és el preu que es va pagar per aquests jugadors la temporada passada, que és un debat ja més que superat. Però bueno, només cal pensar que si amb aquells quatre centrals, amb Mathieu, Bartra, Piqué i Mascherà, no es va fer el paper que es va fer la temporada passada, si ara hi afegim a Vermaelen, que és aquell central que estava en disposició de jugar quan va venir, però que després va estar una temporada que no va jugar, però que era un futbolista extraordinari, doncs crec que està millor el grup de centrals d'aquesta temporada que no pas l'anterior.
I dels centrals als laterals, perquè Luis Enrique ha provat a Sergi Roberto, en lateral dret el veieu en aquesta posició? Minguella, tu el veus?
Bueno, ho vaig veure l'altre dia, però perquè havia lesionat el Douglas, és a dir, el central, el lateral és, el titular és l'Alves. L'Alves l'any passat va jugar, si no m'equivoco, el 80% dels partits, o potser més.
Sí. Sí, sí, la majoria, vamos.
Per tant, si no té lesionat, ja tens lateral. Que està lesionat, pot jugar l'Adriano, que per això suposo que no el deixen sortir, i crec que el Barça fa bé no deixar-lo sortir, i si hi ha algun partit i tal, pots buscar una cosa alternativa, com pot ser el Sergi Roberto, pot ser algun altre jugador, però això vull dir, per mi no són problemes. A l'altre costat tens l'Alba i també tens l'Adriano, i a mi em sembla que està la plantilla molt, molt, molt equilibrada, no? No han marxat jugadors, i l'any passat ho vas guanyar-ho tot, doncs, bueno, t'ho encantat de la vida.
Coincideixes, Albert? Ets tan optimista com el Minguella, sí?
Bueno, no, jo penso que és realisme, no? Està molt clar, a més, a banda del que he dit, a partir del mes de gener tindrem l'Aleix Vidal, que és un futbolista perfectament útil a la dreta i a l'esquerra, no? Com a lateral dret.
I a dalt, també, per si Pedro se'n va.
Que veig que el Germaier tampoc té en compte Douglas. Jo també m'hi afegeixo, d'aquest futbolista.
Bueno, són aquestes coses que passen a Can Barça de tant en tant.
Home, ja va dir...
En altres èpoques, que fitxen jugadors que després no ningú explica ni s'entén per què, quan el cap del Jameson i el Enrique i tal, ara he trobat el Douglas. Bueno, coses que passen que no s'expliquen. Ara estem intentant fitxar-ne un altre, a veure si s'acerta més amb aquest altre.
Ah. Escolteu-me, i si Pedro se'n va, fitxaríeu fora o comptaríeu amb Sandro i Munir? Minguella.
Bueno, jo crec que el Sandro i el Munir tenen de tenir la seva possibilitat, les seves chances, però sempre, és molt difícil arribar a ser titular al primer equip del Barça, i delanter és quasi impossible. Sortint de la cantera, cuidado, vull dir, no recordo traient el Leo, que és un cas únic i tal, costa molt arrelar-se. Ara, crec que tenen de tenir mitut i almenys intentar demostrar-ho, però els hi costarà. La gent té el record, el Tridente i totes aquestes coses que dieu els periodistes, i que estan per davant de tots aquests altres jugadors.
Ser el quart davanter d'aquest Trident és difícil, no, Albert?
Molt difícil. Jo d'entrada haig de dir que a Pedro me'l quedaria, però crec que si ell ho demana pels serveis prestats se l'ha de deixar sortir, perquè crec que és un futbolista...
Els serveis prestats i els 30 milions que s'encaixen.
Bueno, també està allò.
Això quan començava la temporada va molt bé.
Però que d'entrada no me'n desfaria d'ell ara. Si arriben 30 milions i ell també va marxar, no em sembla que sigui una mala opció. I entre Sandro i Munir, jo em quedaria amb Sandro. A mi sempre m'ha semblat un jugador més aprofitable, no? I per descomptat que ser el quart davanter, però sobretot si tens a Messi, Luis Suárez i Neymar al davant, doncs és difícil.
I tant. I ràpidament, abans d'acabar, el Barça finalment no recorre l'ascensió de les estelades. Què us sembla, què et sembla, Albert?
Em sembla molt malament. Em sembla molt malament, a més a més, venint d'algú que ha dit que arribaria fins al final i que es va mostrar molt indignat quan va aparèixer l'ascensió. No ho entenc. Sent ingenu, vull pensar que és una manera d'establir ponts de bona comunicació i de contacte correcte amb la UEFA i amb la FIFA.
I tu, Minguella, què n'opines?
Jo crec que no havia de ser així. Vull dir, això és una cosa que el Barça no té absolutament cap culpa ni cap responsabilitat. I, a més, és una manifestació d'uns senyors que poden anar amb una bandera, que poden anar amb el que vulguin, que no és res violent. I, per tant, si jo estic totalment tranquil amb aquest tema, si em sancionen, jo recorro. I si perdo, mala sort. I si s'enfada la UEFA, perquè s'hi posi d'això. El Barça és el número 1 d'Europa des de fa molt temps i, per tant, tampoc a la UEFA li interessa que el Barça s'enfadi.
Exacte.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep Maria Minguella i Albert Fibla. Anem parlant.
Anem parlant.
Adéu.
Adéu.
Bracafé. és el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Avui una cara nova a l'Espanyol perquè Enzo Rocco finalment ja és aquí. Una presentació que feia dies que esperàvem i ha estat el Juan Arias. Com ha anat, Arias?
Què tal? Bona tarda. Enzo Rocco, central chileno, internacional por su país, 1,92 m, hará 23 años en unos días, cedido por el O'Higgins chileno, jugó en el Elche. El español tiene una opción de compra por el 50% de los derechos por 1,5 millones de euros o del 75% por otra cantidad no revelada. Es el cuarto fichaje tras Bardi, Pérez y Burgui. Su objetivo se define como un jugador alto, fuerte, que va al corte, ayudar al equipo, y entiende que habrá dura competencia con Álvaro y Héctor Moreno.
Cuando surgió el nombre del Español, no lo dudé dos veces. Es un equipo muy conocido allá en Chile, muy grande, con mucha historia, y la verdad que estoy muy agradecido por la confianza, feliz, y no lo dudé en venir. Y creo que me lo tomo como un desafío bonito. Quiero seguir en un club como el Español, y obviamente eso depende exclusivamente de mi rendimiento en la cancha.
Competirá con Héctor Moreno si finalmente no deja el club blanquiazul. Ha hablado de ello el presidente Joan Collet, dice que no hay novedades en cuanto al traspaso del jugador mexicano y tampoco respecto a la incorporación de Asensio, pretendido prácticamente por media España.
No ha arribat cap proposta oficial, ni tan sols hem començat a negociar. Sé que hi ha aquesta possibilitat. El Mino em va dir que esperaria que arribés el jugador a Barcelona per parlar amb ell. Ja no he tingut cap més comunicació. Nosaltres, quan arribés el moment, volíem estar posicionats i que volíem intentar-ho, i que és un jugador que creiem que és molt bo per l'equip i que estaríem allà. Ja veurem què passa. De moment fa dos o tres dies que estaven dient que està fet, i avui he llegit unes declaracions del president del Betis dient que ni tan sols han enraonat. De moment nosaltres seguim estant allà i ho seguirem provant i estarem en primera línia.
També ha hablado de la situació deportiva el director deportivo Óscar Perarnau. Reconoce que faltan jugadores ofensivos, concretamente dos. Hay que suplir, lógicamente, la falta de gol después de la marcha de Sergio y de Stuani.
Dos jugadors ofensius, matitzaré una mica més segons el sistema que juguem. Estaríem actuant d'una manera o d'una altra. Tenim els perfils molt clars, però el que volem és portar un jugador, com us deia, de nivell, i si podem dos de nivell, que en aquest cas podria ser doncs o dos davanters o un mitja punta i un davanter, però estem intentant al portar dos jugadors ofensius.
I ara anem cap a Anglaterra perquè l'Espanyol ja és allà per jugadors amistosos més. Anem cap allà amb el nostre company Javier de Aro. Javi, buenas, què tal?
Hola, buenas tardes, Elena.
Bueno, ahora ya están Héctor Moreno y el portero Bardi, ¿no?
Sí, han viajado esta mañana. Esta tarde tienen previsto entrenar a partir de las 7:30 hora catalana, 6:30 en Reading. El equipo ya está en la localidad que está aproximadamente unos 70-80 kilómetros de Londres, y nosotros nos dirigimos hacia allí también para, bueno, pues ver el entrenamiento, poder luego hacer el programa y ver mañana los dos partidos amistosos que le quedan al Español antes de Ciudad de Barcelona. Recordemos, mañana a las 4 de la tarde hora catalana frente al Reading, un equipo de la segunda división, y el domingo a las 4 de la tarde hora catalana también frente Southampton, uno de los equipos que fue la revelación el año pasado y que entrena Ronald Koeman.
Ah, mira, pues te seguiremos, te escucharemos esta tarde en Tiempo de Español y te seguiremos. ¿Los partidos se pueden ver por la tele o no?
Hombre, de momento estos dos sí.
Bueno,
que ya
pues,
es mucho,
buena noticia.
Después de lo que pasó en Avellino, claro.
Claro. Bueno, Javier, pues muchas gracias, ¿eh? Vamos hablando.
Gracias, buenas tardes.
Baixem un esglaó, parlem de segona divisió. Antonio Gomariz, bona tarda.
Bona tarda, Elena.
Avui parlem del Nàstic.
Sí, para terminar con las radiografías de pretemporada de los equipos catalanes de segunda, hemos ido al sur de forma figurada para hablar con el director deportivo del Nàstic de Tarragona, Emilio Viqueira. Sobre todo ha destacado que el plan de ruta que se marcó para confeccionar la plantilla lo está cumpliendo y que está muy satisfecho por cómo se están haciendo las cosas.
Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos, sobre todo porque hemos conseguido mantener un bloque importante, y después, bueno, la gente cuando habla del Nasti es una predisposición muy buena, y lo que hemos querido firmar lo hemos firmado. Sabemos que no podemos competir con otros clubes y como no podemos competir, pues bueno, ya hemos trabajado bastante durante el año viendo muchos futbolistas, y la verdad que estamos contentos sobre todo porque lo que hemos querido hacer lo hemos podido hacer.
Y para terminar con la información de segunda, mañana en Palamós, derbi gironí entre el Llagostera y el Girona.
Molt bé, gracias Antonio.
Empresario autónomo, Donai Automoció 2000 lanza un nuevo plan con ofertas súper especiales para pymes, para resolver tus necesidades de transporte y que te puedas dedicar al 100% a lo más importante, tu negocio. Lanzamos Ford Ka desde 195 euros al mes y Ford Fiesta desde 251 euros al mes, con seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Donai Automoció 2000, en Barcelona, Diputació 43 y en Zona Franca, Carrer de 38, o en automoció2000.com.
Menys 6 minuts de la tarda, ens tirem a la piscina perquè aquesta tarda les noies de Sincro disputen un altre final, no, Joan?
Sí, Helena, bona tarda. Ahir es disputa la tarda de llums i ombres per a la natació femenina espanyola. La delegació espanyola Kazan, el duet Carboner i Clamburg acabava cinquena en una prova on les russes van fregar a la perfecció amb una puntuació de 98 punts i una estona després Mengual i Ribas acabaven cinquens també a la final del duet mix. Aquesta tarda, com deies, final per equips en estil lliure a 4:45 de la tarda.
I en waterpolo com ens ha anat?
Pues victòria de les noies ahir, les noies de Miki Oka, que van passar per sobre del Canadà amb un contundent 6-12 que les classifica per quarts de final com a primeres de grup. Objectiu complet, això ho explicava la olotina Jennifer Pareja.
Cap a quarts era l'objectiu, quedar primeres de grup. Crec que amb un bon partit hem començat molt fortes, que era el que havíem de fer, perquè equips així, si els hi dones vida, al final s'acaben fotent, són equips molt corpulents i que juguen bé a waterpolo. Aleshores crec que un bon partit de tot l'equip i a quarts.
Dilluns es disputaran els quarts de final i Espanya coneixerà el seu rival, que demà sortirà del partit entre Estats Units i Hongria.
I per fi, el bàsquet Manresa ja té nou espònsor. Qui és, Joan?
Sí, es tracta d'ICL, una empresa dedicada a la indústria i a la mineria, arrelada a Catalunya, i que suposarà un fort impuls per consolidar el projecte del Manresa. Un fort impuls econòmic, així ho explicava el president de l'entitat, Josep Vives.
Històric pel bàsquet Manresa, perquè estem parlant d'una aliança molt important i és una aliança que volem que ens permeti créixer i sobretot que ens permeti estabilitzar el club, perquè era evident que tenir un sponsor potent era condició imprescindible, però no és suficient, perquè la situació del club és delicada i, per tant, necessitarem encara molts més ajuts. Necessitarem coesponsors, necessitarem anunciants, necessitarem molta i molta gent que s'aboni, per tant, ens cal, diguem-ne, molt de líquid, molts diners, per intentar remuntar la situació d'una entitat que, com sempre, està delicada, però que ara ho està de manera especial.
L'acord amb ICL és per 3 temporades i a més en clau NBA, demà dia històric que la NBA es traslladarà per primer cop amb la seva història a jugar un partit amistós a Àfrica, serà Johannesburg, entre un combinat NBA on destaca la presència dels germans Gasol.
Fins aquí el bàsquet, ara anem cap a l'última hora i el sorteig. Perquè com sabeu, sortegem 3 entrades pel Camp Nou Experience i anem a fer el sorteig. El Joan Heredia serà la nostra mà innocent. Joan, m'has de dir un número de l'1 al 5.
Va, direm el número 1.
El número 1. I ara, de l'1 al 20.
El número de la mala sort, vinga, el 13.
Doncs el 13. A veure, número 1 dilluns, a Facebook, el 13. La guanyadora és Cristina Curto. Vam preguntar el dilluns, creieu que el Barça aconseguirà rebaixar alguna sanció? I la Cristina Curto ens deia, potser sí, que al final els hi rebaixin una mica. Doncs Cristina, tu ets l'afortunada, l'Anaïs es posarà en contacte amb tu per privat i tens aquest pack de 3 entrades al Camp Nou Experience. Disfruta-ho amb qui vulguis, t'ho regala Esportscope. I ara, després de regalar premis que ens encanta, com cada divendres, Joan, quina és l'última hora?
Pues bueno, tenim 2 últimes hores, ara mateix jugant a l'espanyol Rafael Nadal del torneig al Masters 1000 d'Hamburg, als quarts de final, contra l'uruguaià Pablo Cuevas, número 31 del món, un Nadal que encara s'està intentant refer d'aquesta lesió que l'ha mantingut fora dels terrenys de joc molt de temps i que a més li està costant trobar la seva forma. De moment, Rafael Nadal, que guanya per 3-1 amb solvència, ha fet el primer break del partit. Rafael Nadal, que de moment supera a Pablo Cuevas i a més en clau a la Lliga Alemanya, parlem de Josep Guardiola, exentrenador d'un dels millors Barças de la història.
Què ha dit Josep Guardiola? Ha parlat avui, no?
Ha parlat del seu futur, com sempre, el seu futur sempre és una incògnita allà per qualsevol club on passa. Ha dit, nunca seré un problema per al Bayern, encara no he decidit què faré el 2016. O sigui que de moment Josep Guardiola deixa a l'aire el seu futur, com va passar anys enrere aquí a Can Barça, no acaba d'esvetllar Pep Guardiola, quin serà el pròxim destí on entrenarà. De moment ha dit que està bastant segur de que no seguirà el Bayern més allà el 2016. Això ha dit Jürgen Klopp.
Ah, sí? Ho ha dit?
Jürgen Klopp ha dit que creu que Guardiola no seguirà més enllà del 2016. Guardiola no es pronuncia, diu que encara no ha decidit i que de moment, quan tingui alguna oferta, el primer que farà serà informar els dirigents del club, a Summer, Romenich i Uli Hoens.
Perquè els situaven al City, no? D'això exactament no, no concretament.
Sí,
no
li arribaven molts rumors, moltes ofertes que el podien situar a la Premier League, una nova lliga, després d'aconseguir guanyar la Bundesliga amb el Bayern i d'aconseguir grans resultats durant la seva etapa com a primer entrenador del Bayern de Munic, però de moment ni confirma ni desmenteix. De moment vol fer aquesta temporada amb el Bayern i el pròxim any ja veurem què farà.
Molt bé, doncs gràcies Joan per aquesta última hora tan completa. Nosaltres acabem aquí aquest Esports Copé d'avui. Ha estat un plaer presentar-lo de dimarts a divendres amb aquest equip, amb el Joan Heredi, amb l'Enric Soto, amb l'Anaïs Martí, amb la Silvia Ortiz, amb el Juan Arias i amb l'Antonio Gomariz. De veritat, un autèntic plaer, són uns cracs i que vagi molt bé, i aquí ens tornem a trobar el dilluns. Recordeu que a les 7 i quart més Esports en Cadena, a les 8 i mitja Deportes Copé, i a la nit, a partir de les 12, al partit de les 12. Nosaltres seguim aquí, ens veiem dilluns que ve, ens escoltem dilluns que ve a partir de les 3:20 de la tarda.